L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Gairebé dos minuts que passen de dos quarts de sis de la tarda, l'hora del videojoc, per tant, l'hora de saludar un expert en videojocs com és Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu seguir amb aquest @RafaLaguna amb dos os i el podreu veure també a través de pantalla. Rafa Laguna, molt bona tarda.
Molt bona tarda des de Twitch.
Què ens expliques avui? Quin tipus de joc ens portes?
Doncs mira, avui m'agradaria parlar-vos dels jocs de ritme, però no jocs de ritme com potser vam veure les setmanes anteriors, jocs de ballar, sinó avui jocs que utilitzen el ritme com a mecànica per fer que avanci l'acció.
Bona.
Aquest tipus de jocs, vale, generalment, els jocs de ritme es basen en utilitzar els pulsos i els compassos de la música. I, clar, si tu balles, doncs això és més fàcil. Però què succeeix quan vols utilitzar aquest tipus de, diguem-ne, eina, vale? Perquè en el joc, en aquest cas, seria com una eina que utilitzem dintre de l'acció. Hi ha jocs com, per exemple, el Crypt of the Necrolancer, que és un joc que va sortir fa un parell d'anys, un joc indie, un joc d'una empresa molt petita, que es basa en moure el personatge en el ritme dels pulsos de la música que sona de fons.
Sí, déu-n'hi-do,
Sí, sí, i cada vegada que tu et mous també es mou el resta de l'escenari, el resta dels enemics i tot això. Quan millor utilitzes el ritme per desplaçar-te, és a dir, quan més acertes, més encertes els pulsos del ritme, més força tens o més habilitats tens, o potser diríem ets, diguem-ne, pots utilitzar les habilitats especials que et dona la música al teu cor, vale? Perquè la idea és que el Crypt of the Necrolancer és un joc que es basa en el concepte del roguelike, ara no sortiria en català. El roguelike és un tipus de joc que cada vegada que mors tornes a començar, d'acord? I el ritme, en aquest cas, interactua molt amb els elements de l'escenari i t'ajuda també a millorar el teu personatge amb tots els elements que vas aconseguint. Per cert, Crypt of the Necrolancer també va donar joc a un altre tipus de joc que se'n diu Cadence of Hyrule, que és un joc basat en el món del Zelda, vale? Però que en aquest cas és un Zelda rítmic, que no n'hi ha jocs de Zelda que tinguin molt a veure a la música a nivell de ritme, perquè sí, la música és molt present al món del Zelda, que si us agrada aquest tipus de joc que sigui rítmic i a més al món del Zelda, us recomano que mireu el Cadence of Hyrule i també el Crypt of the Necrolancer.
Per cert, un joc que ho trobem per tot, eh? PC, PlayStation, Xbox i Switch.
Sí, 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 és un joc molt senzill de tindre qualsevol plataforma, fins i tot amb ordinadors molt antics podria arribar a funcionar, així que, a més, crec que ara mateix no està molt car, que potser que està per sota dels 10 euros, així que si ho voleu provar per aquest cap de setmana segur que serà molt divertit.
De seguida seguim comentant més, més jocs amb Rafa Laguna. Abans, Rafa, però deixa'm dir dues coses. La primera, molt bona tarda, molt bones tardes a tothom que està seguint en Rafa Laguna, que ens està posant a través del Twitch. Buenas tardes. Bones tardes, m'ha encantat això del català. Hi ha gent que ja usa el català. Saludos des de la ràdio. En fi, i la segona, deixa'm preguntar-te, Rafa, aquest tipus de jocs sempre ens expliques quan ens portes un tipus de jocs en concret per què ens poden servir, més enllà del divertimento, eh? Per què ens pot servir aquest joc a base de ritme?
La veritat és que en aquest cas és molt semblant als jocs de, que sigui de ball, no? Els jocs més de moure tot el cos. En aquest cas, a nivell psicomotriu, és molt interessant perquè t'ajuda a relacionar el ritme amb moviments mecànics, val? Que has de fer amb el comandament, generalment, o potser, si és com jocs que avui no parla de ells, però jocs en què simules que utilitzes un instrument, fins i tot a com estàs imitant l'ús d'un instrument, una guitarra, un tambor o un trombó, també hi ha un joc de simular que toques un trombó, doncs potser també t'apropa una miqueta a tindre una miqueta de gust cap a la música i a un instrument concret. Així que, tot i que no ho veiem potser d'una manera molt docent, en el sentit de no aprendràs realment a tocar un instrument, no és molt educatiu en aquest cas, però sí que pot animar a tocar l'instrument i a interessar-se per la música d'una altra manera, la qual cosa jo crec que també és molt interessant.
Sí que tens usuaris, Rafa, que pregunten, per exemple, si poden ajudar als reflexes, a la sincronització. Ho compres, això?
Tots els jocs crec que ajuden molt a com a mínim els reflexes que tenen a veure amb la reacció a curt plaç, a curt termini, a la reacció ràpida. Jo crec que tots els jocs ajuden molt aquí, però sobretot els jocs de ritme crec que ajuden molt a precisament a seguir el ritme de les coses, que hi ha gent que molta gent diu jo és que no tinc ritme, jo és que no tinc oïda, jo és que no tinc, saps, jo la música no entenc. Doncs els jocs de ritme, d'aquest cas, aquests poden ser també, ajuden molt també a entendre com és la música, a entendre fins i tot agafar aquest ritme o fins i tot aquesta agilitat i reflexos en altres àrees.
Ara sí, Rafa, va, el segon joc que ens portes avui quin és?
Doncs mira, se'n diu Sayonara Wild Hearts. Està per PC, PlayStation, Xbox i Switch, també està per tot. De fet, crec que també està per Apple, per dispositiu mòbil d'Apple. És un joc que és un joc modern. De fet, si tu el veigis des de fora, sembla un videoclip i només dura una hora. Vale? És un joc modern que implementa... Perdó, és un joc que implementa jocs antics com a jocs moderns, ¿vale? És a dir, per exemple, el Space Invaders, hi ha un moment que és molt Space Invaders, però està implementat amb gràfics molt espectaculars, amb un art impressionant, de fons hi ha una història d'amor, és molt agradable i només dura una hora. Està per uns 14 euros aproximadament, potser a 7, i és un d'aquests jocs que molta gent diu, si només dura una hora, doncs no m'interessa. No, crec que és molt car, no? Perquè la duració d'aquest joc és molt, 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 molt breu. Val totalment la pena cada cèntim que invertim, perquè és molt divertit, és molt agradable i dona moltes ganes de jugar amb altres persones o veure com juguen altres, perquè com només dura una hora, és com si veiéssim una petita pel·lícula o un videoclip llarg. I tant si jugues com si no jugues, crec que és una molt bona experiència.
Aquest és el Sayonara Wild Hearts, que podem obtenir per PC, PlayStation, Xbox o Switch. Ens deies, Rafa, fins i tot està per Apple. Deixa'm parar-me aquí de nou, perquè Apple moltes aplicacions les fabrica el mateix Apple pel seu sistema iOS, no? Amb els videojocs ens trobem amb el mateix? És a dir, tenim problemàtica a l'hora de trobar videojocs per Apple?
No, cap ni una. A veure, Apple i Android avui dia no tenen cap tipus de complicació per trobar videojocs. El que passa que Apple, per exemple, no fa jocs, Apple no fa jocs, sinó que Apple publica jocs de tercers i tu fins i tot a Apple i a Google Play pots publicar només pagant una llicència, pagues la llicència i pots publicar els teus jocs sense necessitat de donar-li moltes voltes. Però el que sí que té Apple és un apartat que tu pagues mensualment un sistema de subscripció i pots accedir a X jocs dintre d'aquesta subscripció. Una miqueta semblant al que fa Netflix, que tu pagues la subscripció i allà tens determinades pel·lícules i sèries, doncs Apple té una cosa semblant. Com dic, Apple no fa els seus jocs, però sí que publica molts de tercers. I dubto que avui dia tu tingueu cap problema en trobar molts dels jocs de que aquí parlem. Sobretot si són, com diguem-ne, per mòbil. Per exemple, Crypto the Necrodancer no crec que estigui per Apple, potser sí, o per Android, però seria ideal per una màquina de tipus portable, com un tablet o com un iPhone.
Anem al tercer videojoc, va.
Mira, aquest és una miqueta més canyero. Aquest se'n diu Metal Hellsinger. Mentre que els anteriors eren més... No diguem-ne infantils, perquè no són infantils, poden ser molt adults. De fet, Sayonara Wild Hearts tracta doncs, temes molt adults, però sí que tenen un aspecte que tothom podria jugar, és a dir, qualsevol persona podria jugar. Aquest Metal Hellsinger és, no sé si us sona, suposo jo que sí, a tothom li sona, Doom. Doom és un dels jocs doncs, sí, que van revolucionar el mercat dels videojocs, creant doncs, unes ambientacions i unes jugabilitats mai vistes. Doncs avui dia Doom també té versions més modernes, més 3D, més actuals, d'acord? Doncs Metal Hellsinger s'inspira molt en el món de Doom, però el que fa és que tu, quan dispares, Pots disparar en qualsevol moment, com el qualsevol joc de disparos. Pots disparar i doncs per carregar-te els atacants o el que sigui, però en aquest cas tens bonificació si us fas el ritme de la música. La banda sonora és heavy metal, ¿vale? com el seu nom ja diu, Metal Hellsinger. La banda sonora és molt heavy metal i és molt estrident i molt potent, i si t'agrada la música d'aquest tipus, si vols tindre un moment d'acció molt trepidant, és molt interessant, ¿vale? Els enemics són tot dimonis i monstres i tot això, però la música i l'ambientació ho fa una experiència, la veritat, molt potent.
Escolta, Rafa, estic sent molt fan dels teus seguidors que estan participant d'una forma francament activa en aquesta xerrada. Per cert, mira, fins i tot un d'ells ens diu que el joc del qual parlàvem abans, aquest Crypt of the Neo-Dancer, sí que està per Apple. Sí que està per Apple.
Ah, mira tu que bé. Doncs mira.
Digues.
Sí, doncs que per això és que és un joc ideal per aquest tipus de plataformes, i si no estigués, doncs jo no ho vaig veure a la llista quan sempre ho busco per veure si està, però mira.
Ens pregunta un altre usuari per a l'Steam Deck.
La Steam Deck és una consola que va treure una empresa que se'n diu...
Ah, és consola, això, eh?
És una consola, és un ordinador consola, ¿vale? Per què? Per què dic que és una consola? És un ordinador però amb la forma de la Switch. És un ordinador portable, ¿vale? que és tot en un, com la Switch, i té molta potència, de tal manera que pot moure pràcticament qualsevol joc que estigui al mercat i estigui per PC. I sí, tots aquests jocs que estiguin anomenant ara, tots funcionen també per l'Steam Deck, que utilitza internament com a sistema operatiu Linux.
I ara sí, Rafa, per últim, el quart joc que ens portes avui.
Aquest és el que m'ha enamorat aquest cap de setmana. Hi-Fi Rush és un joc d'acció de tipus que és totalment 3D, ¿vale? Però tot està dibuixat, tot està renderitzat de manera que sembla que sigui un dibuix animat. És, el doblatge al castellà és brutal, està molt ben fet. El joc, el sistema de ritme, que tu has de seguir un ritme per fer atacs i fer combinacions d'atacs i tot això, és suficientment permissiu com perquè si no encertes exactament el moment en què has de premer el botó, no passa res, t'ho accepta, i és molt agradable, és a dir, és molt variat, no dura molt, dura unes 8 hores aproximadament, 9 hores, i la veritat és una experiència superxula, potser dels millors jocs d'aquest any. La veritat és que no pots parar de somriure quan estàs jugant, perquè és molt agradable i té molt de sentit de l'humor i, ostres, vols continuar jugant. I fins i tot et diria que se fa curt. I si voleu una experiència interessant, nova i refrescant, Hi-Fi Rush, que dic que ha sortit fa res, una setmana o dues, bueno, potser un mes, jo l'he jugat aquest cap de setmana, la veritat és que val molt la pena.
Rafa, si un neòfit com jo en la qüestió et diu mira, jo vull començar a jugar per aquests jocs de ritme, però no hi entenc, encara no hi he jugat a cap, per tots aquests que has dit ara mateix, per quin comencem?
Mira, si t'agrada l'acció, Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush és un joc de mig de... Bueno, és d'acció amb plataformeo, és a dir que quan parlem de plataformeo parlem d'aquests jocs que apareixen plataformes flotants a l'aire i tu has de saltar d'una a l'altra per arribar a alguns puestos. No és tot així, però la veritat és que té un punt molt potent aquest tipus d'acció. I si no, doncs Sayonara Wild Hearts és un joc molt relaxat perquè la música no és molt canyera, hi ha moments que sí que són d'acció i de més, però és molt relaxat, no penalitza molt, pot jugar gent que no ha jugat mai de fet a videojocs, perquè les accions són molt senzilles, anar d'esquerra a dreta, prendre un botó en un moment concret, disparar en un moment concret, coses per l'estil, i a més és això, és que és molt curt, i moltes vegades quan juguem a videojocs, una de les coses que es tira enrere és la durada dels videojocs. Hi-Fi Rush i Sayonara Wild Hearts, sobretot Sayonara Wild Hearts, són jocs que sense pensar-t'ho molt en una tarda te'ls pots acabar. Potser Hi-Fi Rush necessites 2 o 3 tardes, però realment també això és un punt, crec que avui dia, que pot ajudar bastant a vendre el videojoc, perquè al final moltes vegades, ja et dic, és una miqueta frustrant no veure el final i veure que t'està costant molt.
Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut tant a Twitch com a YouTube, el podeu trobar amb aquest @RafaLagun. Moltíssimes gràcies, com cada setmana, per portar-nos aquests videojocs. Gràcies a tu i, com sempre, a tota la teva comunitat que ens ajuda a enriquir una secció com aquesta. Que vagi molt bé. Una abraçada, Rafa.
Moltes gràcies. Adéu.